El món a RAC1 amb David Jové.
Les 10 i 42 minuts del matí.
Jo estic segura que van sortir a empresa.
Vam anar a la comissaria i ens van assentar en una taula. Ha passat això i un dels seus fills és mort. I l'altre està ingressat. Gravíssim. Quan es van entrar cap a dins, ens van obrir el fitxero que li dic jo. Estava allà tot maco. Blanc. Pàl·lid. Però bueno, però estava mort.
Bueno, escolti'm, el Jordi com quedarà? I em va dir, home, tindrà seqüeles greus, diu, quedarà com una planta.
Jo preferia tenir el vegetal. Perquè perdre un fill és molt dur. És massa. Almenys el tens. El veus. Que l'altre no el tens i ni el veus.
El dolor.
Aquest és un fragment de la nova campanya de conscienciació viària que cada estiu presenta el Servei Català de Trànsit i que ens ha posat ara mateix a escoltar-lo la pell de gallina. Les imatges que acompanyen aquest reportatge, fetes amb molta, diguem-ne, amb molta higiene, molt, molt elegantment, ens acaben derivant al mateix, no? Que gairebé se t'omplin una mica els ulls amb les llàgrimes, amb l'emoció de que puguin passar-nos una cosa com aquesta. La protagonitzen persones reals que han patit lesions greus medulars a causa d'accidents de trànsit o bé els seus familiars, i és una nova campanya que s'ha posat en marxa. Avui veureu a molts diaris, o si entreu a les edicions digitals també el veureu, per acompanyar la nova campanya. Saludem el director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern, bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. I també ens acompanya el secretari general de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils, el senyor Lluís Camarasa. Senyor Camarasa, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Dura, la campanya?
Dura, no, real. Cruel com la vida, però realment és una campanya que, en el fons, aquí ningú amaga res. Expliquem el que està passant a les carreteres catalanes, expliquem les conseqüències de patir un accident greu, expliquem les conseqüències per la família. En resum, volem sensibilitzar la població de que conduir segurament és el factor amb més risc que realitza una persona durant el dia, i per tant intentem evitar, doncs, els excessos en general i sobretot la precaució en particular.
Funciona?
Jo crec que funciona, perquè expliquem el que la gent no vol veure. Expliquem el que la gent, quan surt a les carreteres, no vol pensar. Expliquem que realment existeixen els accidents, que realment hi ha persones que els han tingut, persones que ho estan patint, i sobretot un entorn familiar, que és en el que fem més hincapeu aquest any, un entorn familiar que pateix tant com els propis accidentats les conseqüències d'aquest accident, i per tant gent que li canvia la vida, gent que canvia els costums, gent que ha de patir unes conseqüències de per vida d'un moment en el qual, doncs, una distracció, tant si era a culpa de les persones que ho pateixen com d'altres, perquè en el fons no parlem de qui ha sigut el culpable de l'accident, sinó de les conseqüències de l'accident, doncs un segon canvia una vida per una persona i tot el seu entorn familiar.
A l'estiu és pitjor? Vedem més?
A l'estiu hi ha més mobilitat, a l'estiu surt més la gent, a l'estiu desgraciadament es veu més, i per tant és el moment de recordar, doncs, que realment les causes de la sinistralitat més importants són l'excés de velocitat i sobretot el consum de l'alcohol i de les drogues. Aquestes són les causes que realment provoquen els accidents principalment a les carreteres catalanes.
De seguida entrem en detall, senyor Isern, però del primer cap de setmana de l'anomenada operació sortida, la valoració pot ser relativament bona. No hi ha hagut ni accidents greus ni accidents mortals, i a banda de l'accident que va haver-hi a la 2 Esparreguera, que va provocar intenses cues de trànsit perquè va haver d'estar una part de la carretera tallada durant 8 hores, a banda d'això, diríem, la valoració és bona?
Jo era feliç fins que estava esperant a l'entrada del programa, en el qual m'ha arribat una informació de que acaba de morir un altre motorista al municipi de Das amb un xoc frontal contra un vehicle. Per tant, era un cap de setmana que tots valoraven molt positivament, i just fa uns minuts acaba de morir un motorista més a les carreteres catalanes, i per tant no podem baixar la guàrdia, hem de continuar tenint totes les alarmes obertes. La carretera és molt perillosa i els accessos encara són molt més.
La crisi ens ha canviat, els viatges llargs per carretera no se'n fan tants ara?
No se'n fan tants, però en canvi la mobilitat és molt més àmplia, és a dir, la gent fa recorreguts més curts, però també surt molt més a les carreteres, amb unes condicions no del tot favorables, perquè, com suposo parlarem després, el parc mòbil català s'ha envellit d'una manera considerable i això provoca un número d'accidents també més gran.
El senyor Camarasa fa que sí amb el cap. Ara en parlarem, de les revisions, de les famoses revisions que abans eren obligades, com qui s'imagina la família Ulisses agafant el cotxe a les vacances i segur que passava pel taller, i ara potser per aquest canvi d'hàbits, que no ens desplacem de manera tan llarga, però en el fons ens movem més, no tenim la percepció d'haver d'anar al taller. No, li volia preguntar per això, per si en els accidents es produeixen sobretot en aquells recorreguts interurbans on baixem la guàrdia i no tant en el gran desplaçament, que hem d'anar a veure família que viu fora i potser passem moltes hores al volant i allò ja ho tenim més après. I en canvi, quan tenim més confiança és quan hem sortit a sopar i hem begut una mica o quan fem un desplaçament d'algun lloc que ja coneixem.
No podem valorar quin és el lloc del sinistre perquè, com podem contemplar durant aquests dies, doncs el sinistre pot aparèixer en qualsevol moment. Però sí que és veritat que hi ha unes causes que estan absolutament tipificades i que demostra que el 50% dels accidents amb mort són per culpa o de l'excés de velocitat o per l'excés de l'alcohol o de les drogues. Evidentment, afortunadament, pel que respecta als conductors, els mitjans passius de seguretat, com és el cinturó de seguretat o el casc, que és uns aspectes o uns elements que han salvat moltíssimes vides. Avui en dia ja tenen un ús absolutament normal amb els nostres conductors i, per tant, aquesta és una guerra que pràcticament tenim guanyada, però el que no hem guanyat ni de bon tros és l'excés de velocitat, els avançaments quan no són del tot convenients i, sobretot, l'excés, com li comentava, de l'alcohol i de les drogues.
Són certes aquestes dades? Els últims 10 anys la sinistralitat s'ha reduït un 60%.
És cert, però és cert gràcies a aquestes campanyes permanents de conscienciació dels accidents de circulació. Aquesta pandèmia s'ha pogut reduir. La campanya del casc i del cinturó de seguretat ha salvat moltíssimes vides, moltíssimes. Les campanyes de reducció de velocitat, la permanent insistència de que la velocitat és el motiu principal de les morts i sobretot del consum de les drogues, evidentment han donat un resultat que no podem donar per positiu, perquè reduir un 60% vol dir que encara hi ha moltes morts a les carreteres catalanes i, per tant, no es pot baixar la guàrdia, és un pas més en el camí cap a eliminar la sinistralitat i, per tant, hem de continuar doncs, aquesta màxima alerta i aquestes màximes precaucions.
Però, senyor Isern, no ens ha arribat ja als catalans que sortir havent begut amb el cotxe és arriscar-se a perdre punts, a tenir una multa molt severa, a banda de tot el que ja sabem que ens arrisquem a tenir accidents? O no ens passa el mateix amb la velocitat, amb la quantitat de radars que tenim sobre les carreteres i amb la quantitat de males notícies que quan algú s'ha passat un radar i l'han enxampat, la clatellada no ens ha fet aprendre encara la lliçó?
Mira, afortunadament, els conductors i les conductores catalanes són excel·lents conductors i sí que és veritat que la reducció a Catalunya és la més alta de la resta de l'Estat i, sobretot, estem en el rànquing dels millors països d'Europa en reducció de la sinistralitat. Però encara ens queda un 5% que no han après aquesta mesura i aquest 5% provoquen aquests 78 morts que portem a les carreteres catalanes amb el que portem d'any.
Haurien d'ampliar els radars o els controls?
Els radars són una mesura absolutament imprescindible. En aquells països en els quals els radars tenen un número més alt que nosaltres, com per exemple Holanda, Suècia, Dinamarca, la reducció de la sinistralitat és quasi el doble i per tant hi ha la meitat de morts que tenim nosaltres. Són mesures dissuasòries que evidentment eviten doncs, per la via de la sanció que els conductors corren. I per tant, aquesta és una mesura absolutament imprescindible per poder ubicar i sobretot perquè la gent no tingui aquest intent d'excessos de velocitat perquè sap que un excés de velocitat va aparellat d'una multa important pel que respecta a la quantia econòmica i sobretot per una reducció de punts. I al final la reducció de punts també implica una renovació del carnet que també té un cost econòmic.
Vostè, si sapigués segur que pujant les multes reduiria els accidents?
Les pujaria ara mateix, perquè sempre, si vostè li pregunta a un familiar d'una víctima si aquest factor seria imprescindible per recuperar la seva família o el seu familiar que ha mort, li diria que el que faci falta per reduir el nombre de morts a les carreteres catalanes.
I on estaria el límit, llavors?
El límit és la conscienciació de les persones de que conduir no és una pràctica que no s'hagi de tenir ni precaució ni prudència, és absolutament imprescindible tenir-la. I per tant, partint de la base de que les carreteres cada dia ens donen un disgust, hem de tenir en compte que si no utilitzem mesures persuasives i sobretot dissuasòries, hi ha un percentatge petit per un percentatge de gent que no respecta les normes i per tant, el que hem de tenir en compte és que aquestes persones posen en risc no només les seves vides, sinó les vides de l'entorn per on circulen i que aquest és un factor que hem d'eliminar.
I a pujar les penes, aquestes persones del 5% que em deia, aquests anomenats fitipaldis?
Bé, lluitem amb totes les armes que són possibles. Jo venc dient que reduir la sinistralitat no és un objectiu exclusiu i únic del Servei Català de Trànsit. Tothom ha de posar el seu gra de sorra. Ara vinc d'una conferència al Departament d'Interior pels treballadors del Departament d'Interior per conscienciar-los d'aquesta campanya que avui posem en marxa i, evidentment, els hi deia, els ambaixadors de la prudència som tots, els homes, les dones, no només els conductors, sinó també els copilots. De fet, avui en dia, amb alguns panells de l'autopista es pot veure algun d'aquests lletreros que diu copilot, no permetis les distraccions. Som tan responsables els que anem amb el cotxe com els que conduïm i, per tant, tots plegats hem de tenir la conscienciació de que la carretera és un lloc on hi ha molt de perill i que, per tant, hem de tenir les màximes precaucions i ser absolutament molt precavits de que no ens pugui passar res.
I aquest tuit em sembla que li agradarà. L'escriu la Marta Pons, al món@recu.net, diu: els que parlen a l'anunci sobre accidentats són els pares d'en Jordi, que va morir el seu germà, però que en Jordi està molt recuperat. I afegeix: jo he treballat molts anys recuperant accidentats dins de l'aigua a l'Institut Goodman, a la trauma de la Vall d'Hebron. És dur, però alhora també és maco.
Miri, si algun... nosaltres creiem absolutament en l'educació viària i ens agrada i creiem que és imprescindible i demanarem que sigui una assignatura obligatòria que en les escoles es parli d'educació viària. Si alguna persona fa una feina absolutament imprescindible i sobretot definitiva a la conscienciació dels joves, són tots aquests que tenen una lesió medular de la Goodman, que ens ajuden a anar per les escoles de Catalunya a explicar la seva experiència, a explicar la seva situació i sobretot a demanar prudència. Ho fan d'una manera tan humana, però tan real, que la conscienciació d'aquests joves ha donat que al final el percentatge de persones que menys accidents tenen a les carreteres avui en dia sigui els dels joves i no els de la gent gran, que són els que han tingut un ensenyament d'aquestes característiques i han pogut tenir accés a la informació d'aquestes persones de la Goodman que els hi expliquen la seva experiència.
Creu que part d'aquests accidents es pot deure a la bellesa del parc automobilístic, a la bellesa en ve baixa, i també al fet que ara li preguntarem al senyor Camarasa que ens confirmi que passem menys pel taller a reparar el cotxe, a revisar-lo?
Sí, sí, efectivament, una part important dels accidents a les carreteres ve produït per la d'antiguitat que tenim avui en dia, que és l'època en qual els cotxes són més vells de tota la història de Catalunya. Més del 60% dels vehicles de Catalunya té més de 10 anys, que no vol dir que un cotxe de més de 10 anys sigui perillós. El que sí que és perillós és que no hi hagi el mínim manteniment perquè aquest vehicle, pel que respecta a les llums, a les rodes, a la seguretat intrínseca del vehicle, pugui sortir a circular sense que hi hagi un perill imminent. I, per tant, en aquest aspecte sí que li haig de dir que tenim problemes molt seriosos de que aquests vehicles que estan circulant sense aquesta mínima inspecció, que nosaltres l'únic que demanem és que passin la ITV, que és un factor obligatori de tots els vehicles que tenen una antiguitat determinada, doncs que sigui una pràctica habitual, perquè aquesta pràctica segurament pot salvar moltes vides.
Senyor Camarasa, vostè ha anat fent que sí a tota l'entrevista. També ho deuen haver notat molt el seu gremi, eh?
Sí, molt. Aquesta és una època de l'any en què nosaltres era l'època que més feina teníem, perquè a part de les clàssiques revisions que ja ens venen pautades pel propi fabricant del vehicle, després hi havia aquesta revisió voluntària que la fèiem quan teníem que fer un desplaçament llarg. Ara és una època en què més o menys tothom sortim amb cotxe i és l'època que més desplaçaments es fan, i és quan realment pensàvem en el cotxe. Pensàvem en el cotxe, fèiem la revisió clàssica de que ens mirem tota una sèrie d'elements que en la majoria de casos són elements que són fàcils de detectar si el seu estat és el correcte, i podíem marxar amb una certa tranquil·litat a fer aquest desplaçament. Això, promogut segur per la crisi econòmica, fa que aquestes revisions voluntàries se'n facin molt poques. Hagi baixat espectacularment la seva execució.
Com d'espectacular en un percentatge, senyor Camarasa?
Jo llegia l'altre dia que en la mateixa època de l'any les reparacions hi havien baixat un 20%. La reparació entenem que ja és una intervenció del taller obligatòria, perquè el cotxe ja no funciona. Si anem amb revisions, jo estic segur que es podria parlar d'hasta del 50%, com a mínim, han baixat les revisions aquestes voluntàries. Segur, segur.
De quines coses estem parlant que s'haurien de revisar d'un cotxe abans d'agafar-lo per fer un desplaçament més curt o més llarg en vacances?
És que hi ha una sèrie d'elements que són molt significatius i molt senzills. Lògicament, tenim que revisar, mirar l'estat dels pneumàtics, l'estat del fre, de les direccions, la suspensió, però tenim que mirar també l'estat de la bateria, l'estat de les aixugabrebrises, de les raquetes. Tenim que mirar si tenim aigua, les bombolles expansores d'aquests elements. Tenim que mirar si ens funcionen els llums, aquella llum que aquell pilot o aquell intermitent que fa temps que no ens funciona i anem passant, el tenim que mirar, perquè és un indicatiu de que li estem fent amb un conductor que ens ve al darrere o ens va al davant, de que volem fer una maniobra, etcètera. Són coses senzilles, que farà de que si les subsanem, en el cas de que hi hagi alguna d'aquelles siguin defectuoses, podrem anar a fer un viatge tranquil.
Com que sempre mirem la butxaca quan hi ha moments de crisi, han proliferat una sèrie de tallers on cadascú pot fer-s'ho. Què li semblen a vostès?
A veure, nosaltres això ens preocupa. Aquest tipus de gent ens preocupa, a pesar que tenim que reconèixer que com a activitat està legalitzada, perquè segur que en quant a normes de seguretat, en quant a instal·lació, a indústria i a l'Ajuntament, segurament que estan legalitzats. El que passa que aquí la pràctica és diferent. És el lloguer d'un espai, això ha vingut també promogut, lògicament, per la crisi, perquè el que s'intenta és que aquesta reparació sigui més barata, i que s'ho pugui fer un mateix. amb la pràctica, per l'experiència que nosaltres tenim i per la informació que ens ha arribat, molt pocs són els usuaris que es fan la seva pròpia reparació. Primera, perquè no tenen uns coneixements per poder-la fer, i segona, que avui dia la tecnificació ha avançat tant amb els cotxes que és difícil que hi puguin accedir en molts d'aquests elements. Què passa? Que aquesta reparació en molts casos la fa un propi professional. I aquí estem en una, entrem en un tema de competència desleal. Sí. Mm? Professional que en alguns casos pot estar a l'atur, i en uns altres pot ser un professional de que amb hores lliures o fora d'hores de treball, amb el seu amic, amb el seu familiar, ja està fent aquesta reparació. La qual és una competència desleal.
Això preocupa al Servei Català de Trànsit, que puguem trobar-nos amb cotxes que han estat arreglats sense la supervisió d'un professional en tot el cas, com passaria abans que et pot arreglar o canviar una bateria un company que en sap o tot això. Es nota quan es va passar la inspecció tècnica de vehicles obligatòria?
Bé, és un tema que ens preocupa, perquè tot el que pugui provocar un accident ens preocupa i molt, i per tant totes aquelles, tots aquests tallers que no estiguin homologats, evidentment, no tenen les garanties suficients de poder tenir doncs, aquesta experiència i sobretot aquesta professionalitat d'un servei que les té. Està clar que a nosaltres el que més ens preocupa és que els vehicles puguin passar a la ITB, que és el que realment és obligatori, el que realment dona les garanties mínimes de seguretat del vehicle, i sobre això nosaltres és el que estem incidint i estem treballant.
Se suspèn més la ITB ara?
Hi ha un problema de que suspèn molt i altres de que no passen ni la ITB. Per tant, aquesta suma de condicionants negatius és el que fa que avui en dia més del 60% dels accidents a les carreteres catalanes estiguin provocats o com a mínim hi hagi una incidència d'un vehicle amb més de 10 anys.
Jo l'altre dia vaig anar-la passant, van dir, miri, està tot bé, però miris bé aquesta roda, que està ja un palet gastada. No, és una falta, és un avís, però vagi-s'ho a mirar de seguida, no? Això deu ser la punta de llança. Poden haver-hi molts altres problemes perquè algú no la passi, però llavors és obligatori que torni, no?
És obligatori que torni, i hi ha un 18% de vehicles que tenen una inspecció negativa i no l'han tornat a passar, i per tant sobre aquesta línia nosaltres a partir del setembre ja hem avisat molt, ja hem parlat molt, ja hem dit la necessitat i la absolutament prudència en aquest aspecte de no conduir vehicles que no estiguin en condicions de circular, i per tant a partir del setembre no quedarà més remei que començar a sancionar. No ho hem fet fins ara, però a partir del setembre jo crec que ja és el moment de que els vehicles tinguin clar que la ITB és absolutament imprescindible per poder circular.
Senyor Joan Josep Isern, director del Servei Català de Trànsit, gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia. Senyor Lluís Camarasa, secretari de General de la Federació Catalana de Reparació d'Automòbils, gràcies per haver-nos acompanyat i que tinguin bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Tant de bo les seves paraules, juntament amb aquesta campanya, juntament amb els consells, ens serveixi perquè sortim tots més conscienciats a les carreteres i aprofitem aquesta operació sortida en què molts agafarem el cotxe per passar uns dies fora, per fer-ho amb molta més prudència. Si ho voleu, us convidem a veure aquest anunci, que de ben segur us posarà la pell de gallina per situar el problema real d'un accident i cruel, com deia el director del Servei Català de Trànsit, de l'accidentalitat. Gràcies a tots dos i bon dia.
Moltes gràcies.
Bon dia.